Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les comunitats de regants de l'Hemidelta a dret i esquerre han començat ja a omplir els canals per inundar els arrossars i fer la sembra. A l'Hemidelta a dret es va soltar l'aigua fa una setmana, mentre que a l'Hemidelta a esquerre s'ha fet aquest passat dilluns. En poc menys d'una setmana, els camps estaran inundats i llestos per iniciar la producció d'arròs. Però, com ha apuntat Meritxell Jardí, que és la coordinadora del Departament Tècnic de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, no hi haurà presses per sembrar fins que no surti el sol i pugin les temperatures.
S'està fent la soltada, que és que inundarem tot l'Hemidelta esquerre durant els pròxims dies. Normalment l'omplida sol durar una mica més d'una setmana, però com avui està plovent, mos afavorirà que tot se pugui omplir de manera més ràpida. Llavors, el que passa és que aquestes baixes temperatures i que no hi hagués sol, pues no afavoreix, no, la bona sortida de l'arròs, però suposem que ja millorarà. Quan soltem, soltem per a unes 12.000 hectàrees, que s'inunden els arrossars, també l'aigua per a fruiters, per a regar horta, tot el que seria la franja de l'aldea i Camarres, allà hi ha molta horta, i bueno, l'aigua també va destinada per a ells.
Mentre que a l'Hemidelta dret l'aigua del canal de reg ja s'ha començat a distribuir per les diferents zones perquè s'inunden els camps d'arròs, en pocs dies es completarà també a l'Hemidelta esquerre, on l'aigua del canal principal s'ha soltat aquest passat dilluns. Les comportes s'obren des de la sud de Xerta i de Tivenys. En el cas del marge esquerre, l'aigua circula per un canal de 66 quilòmetres i canals de distribució que s'escampen per més de 300 quilòmetres.
El que obrim és les comportes des de la sud de Xerta. Xerta-Tivenys, perdó. Nosaltres des de la zona de Tivenys i el canal de la dreta seria des de Xerta. Obrim les comportes allà dalt i l'aigua comença a circular pel canal principal. Passa per Tivenys, passa per Viten, Tortosa i arriba al delta. I quan arriba al delta comença a obrir-se com si fossin venes del cos. O sigui, de canal principal tenim uns 66 quilòmetres i després de canals secundaris vindrien a ser uns 300 quilòmetres de canals.
La pluja d'aquesta setmana pot accelerar aquest procés d'inundació perquè els canals s'ompliran més de pressa. La inundació va estirar unes 22.000 hectàrees d'arrossars, 12.000 a la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre i la resta a la comunitat de regants de la dreta. Aquesta aigua s'utilitza per a inundar els arrossars, però també es fa servir per regar fruiters i per a cultius d'horta de la zona de l'Aldea i Camarles. Per aquest motiu, Meritxell Jardí ha apuntat que es preveu aquest any una qualitat de l'aigua satisfactòria, un factor que depèn de la situació del riu Ebre durant la primavera.
Bueno, bastant bé. L'any passat va ser molt bon any perquè nosaltres la qualitat de l'aigua ve en funció de les avingudes que hem tingut durant la primavera. O sigui, com més aigua circula pel riu durant la primavera, pues, de més bona qualitat és l'aigua. És una aigua que va més carregada de sediments, de més nutrients, i llavors, bueno, que sigui en primaveres, que siguin plujoses i que baixi molta aigua, fa que nosaltres tinguéssim una millor qualitat d'aigua. Aquest any ha estat prou bé, no ha sigut la de l'any passat, però bueno, quan començarà la temporada ja ho confirmarem.
La cap del Departament Tècnic de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Meritxell Jardí, ha explicat que enguany la solta de l'aigua de reg de l'Hemidelta esquerre es fa completament automatitzada, després de la inversió en el projecte de telecomandament del canal i per automatitzar les estacions de bombament.
S'ha automatitzat tot el que són canals principals i això fa que no hi hagi fluctuacions d'aigua dins del canal i que se pugui fer un repartiment més equilibrat de l'aigua, que poguéssim controlar també el cabal en tot moment i sapiguéssim sabem exactament el que es dona a cada zona, quin cabal d'aigua es dona a cada zona. És una informació que ens va molt bé per a tindre un major control de l'aigua. Lo d'obrir i tancar principalment ho gestionem des de la comunitat. O sigui, els regadors, els celadors, els guardacanals són la gent que està al camp i que estan controlant permanentment, pues, les obertures i tancades de les tomes de rec. I des dels automatismes, pues, se pot veure com les necessitats d'aigua que hi ha. Si n'hi ha més, si n'hi ha menys. Tota aquesta informació la podem veure des de l'oficina.
D'altra banda, la sembra de l'arròs en sec s'està estenent entre els arrossaires com una eina contra el caragol Massana. A l'Hemidelta esquerre, la plaga ho ha infestat gairebé tot i els arrossaires s'hi adapten mentre continuen lluitant per tal de controlar-la.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament d'Amposta ha reduït l'endeutament un 22% respecte a l'any 2015. L'estalvi net de l'exercici 2020 es situa als 1,3 milions d'euros. I és que l'Ajuntament d'Amposta ha tancat el pressupost del 2020 amb un 42,81% d'endeutament consolidat, un 55,66% del consistori i un 29,44% de l'Hospital Comarcal. Això representa un 22% menys que l'any 2015. Els comptes de l'any passat han donat un estalvi net positiu de 1,3 milions d'euros i el consistori té 2 milions d'euros de saldos bancaris i una pòlissa pagada de 3 milions d'euros concertada per tal de fer front a la situació de la Covid. La baixada de la recaptació pel tancament de serveis durant el confinament i les inversions finançades amb préstec han suposat, en termes d'estabilitat, un finançament de 2 milions d'euros. I és que aquesta reducció de l'endeutament permetrà a l'Ajuntament d'Amposta sol·licitar un nou préstec per fer inversions, tal com ha assenyalat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
I jo crec que la dada més important d'aquest tancament de pressupost de l'any 2020 és l'endeutament. L'Ajuntament d'Amposta, quan va entrar a governar Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, ens vam comprometre a que intentaríem no deixar l'Ajuntament més endeutat del que molt vam trobar. En aquell moment teníem un endeutament consolidat del 64% i, malgrat haver fet més de 10 milions d'euros de préstec, en aquests moments tanquem en un 42% d'endeutament. I a l'hospital la xifra encara és més astronòmica, perquè quan vam entrar hi havia un 76% d'endeutament i en aquests moments hi ha un 29% d'endeutament. I hem de recordar que, malgrat aquest 22% menys d'endeutament que té l'Ajuntament en termes consolidats, és a dir, aquest grau d'endeutament baix, malgrat haver hagut de fer i de penjar de l'Ajuntament un préstec de gairebé 5 milions d'euros per tirar endavant el refinançament de la residència de gent gran, que ja vam dir quan estàvem a l'oposició que aquell finançament s'hauria d'acabar refent i, evidentment, 4 anys després d'haver entrat aquest govern l'ha tingut que refer, no? I, per tant, malgrat aquest panorama d'haver tingut que fer tots aquests préstecs, evidentment, alguns dels que han fet ha sigut per tirar endavant inversions pròpies, però, malgrat haver fet més préstecs, hem aconseguit rebaixar l'endeutament en un 22%.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, també ha explicat la gestió de les platges que es vol encomanar a l'empresa municipal Amsermo. Per tal, ha dit, d'acabar amb la sensació de descontrol que s'ha viscut a Setmana Santa.
I ara, arran de la voluntat de l'Ajuntament també de fer incidència en la regulació de les platges d'Amposta, el que fem és li encomanem a l'empresa de serveis municipals per a aquest estiu, li encomanem que faci la gestió de tot el que s'enmarca dins de la platja, el compliment de l'ordenança de les ordenances municipals, per exemple, en temes de pesca, en temes de pernoctació, en temes d'aparcament, tot allò que estem fent i que ara treballarem en l'àrea de turisme, de delimitar zones conjuntament en el parc natural per a poder delimitar a un aparc en cotxes i a un no aparc en cotxes, bueno, i una mica és que hi hagi algú vetllant perquè tot això que hem estat treballant a nivell d'ordenança se complís. Que també a la vegada l'ordenança fiscal de l'ocupació que es fa en temporada d'estiu, per exemple, també les persones que estiran contractades per Amposta serveis municipals també hauran de donar compliment a totes aquestes normatives i d'alguna manera intentar posar ordre i allunyar-nos d'aquesta sensació que hi ha hagut, sobretot segurament esta Setmana Santa, de desordre, no? I de que allà, en aquest cas Eucaliptus, pues no hi ha ningú que controli, no? I en tot cas que l'Ajuntament tingui a un agent i una empresa que s'ocupa de tot el que fa referència a la platja, pues pensàvem que era important i per això portem aprovació aquesta instrucció.
També en la sessió plenària celebrada ahir dilluns a l'Ajuntament d'Amposta s'ha portat a aprovació inicial dues ordenances. L'ordenança reguladora de patrocinis privats a activitats municipals per tal de permetre que empreses privades puguen patrocinar els esdeveniments culturals, socials i esportius que organitza l'Ajuntament i també la modificació de l'ordenança general de subvencions per millorar l'eficiència del procediment. La companyia Aircross invertirà 40 milions d'euros en els 5 centres de producció que té al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre durant el període 2021-2025. En el marc del denominat Pla 3D, El pla estratègic d'aquesta companyia química per als pròxims anys predomina els projectes de descarbonització amb l'objectiu de mitigar el canvi climàtic. En aquesta línia, el grup industrial posa el focus a la fàbrica de Flix, on produeix fosfat dicàlcic per a l'alimentació animal. Posarà en marxa un parc fotovoltaic al mes de desembre del 2022 per abastir energèticament la fàbrica i altres empreses interessades. Un autoconsum compartit que pretén atraure activitat i reactivar la reindustrialització en aquesta zona. El director general de negocis d'Aircross, Agustín Franco, explica que el grup industrial confia en reactivar la reindustrialització del seu complex de Flix amb el parc de producció fotovoltaica, on també estudien implantar una planta de producció d'hidrogen.
Creemos que es un proyecto clave para favorecer la reindustrialización del emplazamiento o polígono industrial de Flix. En estos momentos hay empresas que se han interesado en instalarse allá, en algunas por negocios completamente ajenos, digamos, a lo que serían las actividades de Flix, pero en alguno de ellos en los que estamos estudiando incluso posible incorporación en ese negocio. En cualquier caso, todos ellos valoran muy favorablemente el disponer de energía eléctrica renovable en el sitio, de forma que podrían conseguir incluso una rebaja en los costes de los peajes, lo llaman peajes.
Aircross també estudia construir un parc fotovoltaic a Tortosa de 6 gigawatts per cobrir un 18% de les necessitats elèctriques de la fàbrica. Blanco ha avançat aquests dos projectes que la companyia es planteja en una demarcació on injectarà més de 40 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Una xifra que s'eleva als 65 milions d'euros, incloent altres projectes ja en execució, al marge del Pla 3D, que deu el seu nom als tres eixos sobre els quals pivota: diversificació, digitalització i descarbonització. Aquesta darrera dimensió aglutina la majoria dels 14 projectes previstos en les 5 fàbriques situades en territori tarragoní i també ebrenc. Per al període 2021-2029, Aircross preveu una inversió total de 92 milions d'euros i la generació d'un resultat brut d'explotació addicional de 194 milions d'euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dissabte una festa il·legal a Amposta amb 29 persones. Després de rebre l'avís, diverses dotacions dels Mossos es van desplaçar fins a una masia, al camí de Carlets, a Amposta, on hi havia diversos vehicles aparcats i se sentia música. Després de localitzar el responsable de la festa, es va identificar la resta dels assistents, quatre dels quals eren menors d'edat. Els joves eren veïns de diversos municipis de la comarca del Montsià, no duien mascareta i compartien pipes d'aigua per fumar. Tots van estar denunciats per infracció de les mesures de seguretat i prevenció sanitàries de la Covid. Durant els escorcolls també es van trobar dues paperines de cocaïna i es va interposar les pertinents denúncies administratives pertinents a de droga. Després d'identificar a tots els assistents, quatre d'ells, que eren menors d'edat, van ser traslladats a la comissaria d'Amposta fins que els van recollir els seus pares o tutors legals. També diverses dotacions de trànsit dels Mossos d'Esquadra van anar fins la masia per fer proves d'alcoholèmia i assegurar que cap dels joves conduís sota els efectes de l'alcohol. Finalment, tots els assistents a la festa van poder abandonar el lloc i marxar als seus domicilis. Una ruta literària virtual repassarà les novel·les inspirades en cada població de la comarca de la Terra Alta. La iniciativa fa valer el potencial literari de la comarca terraltina i també de tots els seus escriptors. I és que la Terra Alta és una comarca que inspira novel·les i engendra autors. La Biblioteca de Gandesa ha creat una ruta literària virtual on cada mes es repassen escriptors i obres de cada un dels 12 municipis de la comarca. Aquest mes d'abril passa pel Pinell de Brall, que aglutina sobretot obres històriques i de recerca. Entre els mesos de gener i març també ha passat per Arnes, Horta de Sant Joan i Prat de Comte. Les bruixes, Picasso o el despoblament són algunes de les temàtiques dels llibres que s'han inspirat en tots aquests pobles, però també són bressol de desenes d'escriptors que la ruta vol donar a conèixer. No es descarta que, superada la pandèmia, la ruta generi activitats presencials als pobles o se li doni forma de jornada literària. La directora de la Biblioteca de Gandesa, Cinta Roldán, explica que l'objectiu de la iniciativa de la ruta literària de la Terra Alta és fer valer els autors de la comarca i les obres que s'han inspirat en ella.
L'objectiu d'esta ruta literària és posar en valor la literatura terraltenca i donant a conèixer autors i autores de la comarca i algunes de les obres que s'han escrit a partir dels nostres costums, els nostres parlants, turistes i també de les persones que hi vivim. I el plantejament d'esta ruta virtual és que durant els 12 mesos del 2021 volem recórrer els 12 municipis de la Terra Alta. I llavors, cada mes, el que fem és, a través d'una publicació de les xarxes socials, tant a Facebook, a Instagram com a Twitter, donem a conèixer autors i algunes publicacions relacionades en un poble concret. I la campanya o la ruta literària tracta d'una imatge que conté una breu biografia de l'autor o l'autora i llavors destaquem alguna de les seves obres. I paral·lelament a aquesta publicació principal, llavors som uns stories per descriure més profundament les obres que han destacat. Llavors, en aquesta ruta literària virtual el que volem és ressaltar el potencial de la comarca i qui sap si més endavant podem dur a terme pues, algun tipus d'activitat física a cada municipi o donar-li forma d'una jornada literària comarcal.
Per la seva banda, l'il·lustrador d'Horta de Sant Joan, Albert Asensio, ha explicat que en bona part de la seva obra, la natura i el poble es vinculen en la inspiració.
Vull dir, jo, per exemple, el 90% de la meva feina que faig és tot i literatura infantil i juvenil. Llavors entres també en un món que és molt el tema de la natura, també. I a vegades sí que està això vinculat amb, doncs amb el poble, no? amb el tema de la natura i així. Però no sé, crec que és segons on te ve el dia i segons on te ve el projecte, també agafes la inspiració d'un lloc o agafes d'un altre. Sí, les històries a vegades sí que van més arreglades o te les fas més teves, no? Segons cap a quin cantó toque. Tot i així, ni que el text sigui meu, perquè moltes vegades el text és meu, jo sol faig, i faig la il·lustració, les dues coses, o a vegades jo faig sol la il·lustració, no? És a dir, el text m'hem donat. Moltes vegades el text te'l fas teu, ja l'agafes per d'algun motiu el text, te vincules d'alguna manera i te'l fas més teu. Jo crec que això també és un altre el resultat final de les il·lustracions, no? Quan t'agafes algun vincle, ja sigui d'on sigui.
L'il·lustrador Albert Asensio també ha volgut destacar la promoció i difusió que es fa amb la ruta literària de la Terra Alta que ha impulsat la Biblioteca de Gandesa.
Me va fer il·lusió, la veritat, la biblioteca aquesta de Gandesa promou molt la lectura i jo ja he fet algun taller allà a Gandesa amb els nens allà de l'institut i tal, i la veritat és que content de que pensin en mi, no? Que me fa gràcia, doncs, això, que des de Gandesa que em truquin i que em valorin i tal, doncs em fa il·lusió, la veritat.
I és que en són molts els autors que procedeixen o viuen a la Terra Alta i que la ruta literària vol donar a conèixer. Valer Gisbert, d'Aldover, però amb arrels familiars a prop de Conte. L'actor i dramaturg explica que el territori és on troba els espais que mitifica en les seves obres.
A mi passa que, clar, vol ser d'aquí, pues, bueno, i que jo pues, soc molt del terreno, de veritat, i m'agrada molt pues, mitificar així espais, saps? Els llocs que solgo anar, i jo vaig fer el primer llibre en los ports, perquè soc molt de Montpellier en aquest cas, i ara pues, en aquest segon pues, dic va a Prat de Conte i també vaig fotre los ports, la Concalda, el poble en si, saps? Tot l'entorn.
I és que la ruta literària virtual que repassa les novel·les inspirades en cada població de la Terra Alta pot despertar interès també per conèixer els indrets o els paisatges que ha inspirat o es descriuen en les novel·les de ficció, obres històriques o poemaris. La Terra Alta ha donat nom i s'han ficcionat les històries tèrboles de l'última novel·la de Javier Cercas, que havia passat per Bot investigant sobre el destí d'un oncle seu durant la Guerra Civil, a El monarca de les ombres. També les estades de Picasso a Horta de Sant Joan s'han novel·lat per diversos autors, com L'estiu de l'amor, de Toni Oren Sanz. I el despoblament i el crit d'auxili de Prat de Conte per no tancar l'escola ha inspirat El risc més gran, de la periodista Laura Pinyol.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb Esther Batalla des de l'Institut Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs meteorològic amb aquest dimarts marcat per la nuvolositat abundant sobretot a la meitat nord del territori i a més amb el creixement de nuvolades al centre del dia. De fet, s'esperen ruixats i xàfecs a zones de muntanya i són possibles a la resta del territori, especialment al terç oest, perquè a més del creixement de nuvolades i de la nuvolositat ja present, aniran arribant durant la tarda doncs, més nuvolositat, més nuvolades des de l'Aragó cap a punts de la franja de Ponent. S'espera, a més, que aquesta precipitació en forma de xàfecs a punts de muntanya pugui ser localment moderada i acompanyada de tempesta no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a punts de l'interior del quadrant nord-est i especialment al massís del Port. D'altra banda, la temperatura avui quedarà en valor, són molt semblants als d'ahir. Parlarem fins i tot de màxima que podria pujar lleugerament en algun sector, per exemple, del terç sud del territori. I, d'altra banda, de cara a demà i demà passat encara es mantindrà la inestabilitat, però cada vegada amb menys nebulositat. Demà hi haurà una miqueta més d'ullades de sol i especialment de cara a dijous. Encara, això sí, amb ruixats i xàfecs i demà fins i tot amb tempestes més probables, especialment a l'interior del quadrant nord-est durant la tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.